RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern s'ha donat a conèixer el nom dels 18 experts que tenen des d'ara la missió de proposar i dissenyar les mesures pertinents per millorar la qualitat de l'educació i el nivell d'aprenentatge a les escoles catalanes després dels desastrosos resultats obtinguts a les proves PISA. Sorprèn, però, que entre els experts no hi ha cap ni un vinculat a entitats que aposten, per exemple, pel bilingüisme a les escoles o que qüestionin la inversió i els mètodes d'ensenyament que hi ha a tots els centres educatius catalans. En parlo del mètode de les competències, que és un autèntic fracàs. I tot això arran del darrer informe PISA, com et deia, que no ha tractat bé l'escola catalana, tan autocomplaent, política i socialment parlant, van caiguda lliure cap a l'infern de la incompetència, sense que les excuses de sempre serveixin per a res. Ni els recursos econòmics abocats, ni l'extracció social, ni tan sols l'immigració han fet tan mal com aquest mantra o raca-raca de la felicitat perseguida, de la complaença tecnològica i el tractament igual a desiguals talents i desiguals esforços. Aquests tres grans errors, errors tan grossos com són inacceptables també, s'afegeixen dues realitats que ens colpegen directament. Ni a les escoles de mestres arriba el millor i el més preparat, ni la major part dels qui tenen fills estan preparats per això. Un resum, en poques paraules, fracàs estrepitós del conjunt en el qual a cadascú competeix una part, comparteix una bona part. Sobre mestres i professors, una pregunta: com és possible que les facultats que ostenten la major de les responsabilitats, la de formar formadors, es permeti que acabin anant a parar les vocacions d'altres coses, amb o sense capacitats per l'enorme tasca que els serà recomanada o encomanada quan acabin aquesta carrera universitària? De tot plegat, sens dubte, la major i pitjor de les responsabilitats és dels dirigents polítics. Són ells, majoritàriament, alineats en la idea d'una escola amable i progressista, els que han destrossat l'ascensor social, perquè és ja una constatació científica que el primer perjudicat per una escola que no suspèn és qui no té un altre recurs, que és el seu talent. I tornant al comitè d'experts, estem davant d'un comitè que no pot tranquil·litzar les famílies que estan preocupades per l'ensenyament que reben els seus fills, perquè, entre d'altres aspectes, cap dels experts posarà en qüestió, per exemple, la immersió lingüística. I per què? Doncs perquè són uns experts amb un clar biaix independentista i que portaran a la taula del govern unes conclusions que agradin precisament a aquest govern. Bona tarda, soc Carlos Lozada i com cada dia a aquesta hora repassem amb la veu de la Mar Puerto notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Explica'ns.
Doncs comencem explicant que la Policia Nacional ha detingut a Lloret de Mar un dels líders d'una banda de narcotraficants de Marsella, França. Aquí la justícia francesa buscava per intent d'assassinat a una membre d'una banda rival. L'home s'amagava de la justícia francesa amb la seva parella sentimental i ara la Policia Nacional l'ha arrestat. I està desarticulat un grup que exportava cocaïna i marihuana de Catalunya al sud de França mitjançant Telegram. S'han fet 18 escorcolls, 22 detencions i s'han decomissat prop de 200 quilos de droga. I atenció, perquè un centenar de funcionaris i treballadors del centre penitenciari de Ponent han protestat després de les recents agressions que han patit per part de presos. Els sindicats reclamen així mesures urgents a l'administració per tal de revertir la degradació d'un centre que consideren obsolet. A més, la plantilla no arriba als 200 funcionaris i la presó compta actualment amb uns 1.000 reclusos. I seguim explicant també que l'Ajuntament de Barcelona iniciarà pròximament la construcció d'una ruta turística verda al voltant del Rec Comtal, entre els barris de Vallbona i Trinitat Vella. El projecte suposarà la configuració d'un nou camí per vianants i bicicletes i, a banda, d'una exposició que posi també en valor la història de l'aigua i la ciutat i el llegat històric que suposa aquesta infraestructura medieval. I informem que l'entrada del decret de marxa per sequera del govern, previst pel pròxim mes de gener, està generant pessimisme entre els pagesos de les comarques gironines. El sector ha advertit que el cereal patirà una caiguda de renda de més de 2.000 euros per hectàrea pel canvi de conreu i que la situació serà també molt complicada. També avui acabem explicant, però, que el CosmoCaixa ha batut el rècord històric de públic amb 1,2 milions de visitants aquest passat 2023. El Museu Barceloní ha superat en gairebé un 50% el seu públic de l'any anterior i el CaixaForum Barcelona ha rebut també prop de 484.000 visitants.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dia en què es va acostant ja la nit més màgica de l'any i els mapes apunten que vindrà acompanyada per un canvi de temps. De fet, la matinada de dijous a divendres ja s'esperen els primers xàfecs que entraran per les comarques del sud i es cobraran molts punts, sobretot de la costa i del prelitoral, i divendres al matí quedaran concentrats a les comarques de Girona. Per tant, de moment pinta que tocarà agafar el paraigua per anar a rebre els Reis d'Orient. També ho farà fort el vent, el mestral, a les comarques del sud de Catalunya i la tramuntana a l'Empordà. I com està la xarxa viària en aquests instants? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana. Puc destacar-vos la GI633, que està tallada a Colomers en tots dos sentits perquè s'està retirant un vehicle accidentat de la calçada. Per tant, demanem extremar la prudència en aquest tram. A la C-17 hi ha un carril tallat a la Garriga en sentit Barcelona per un turisme avariat i això provoca intensitat al llarg de mig quilòmetre. Per tant, precaució també. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B-10, hi ha 2 quilòmetres de lentitud titulades entre Guipúscoa i Bonpastor en sentit Besòs per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gerra d'aigua freda en la lluita contra l'atur amb les xifres del passat mes de desembre, un mes on les contractacions haurien d'augmentar amb les campanyes de Nadal, però ha estat tot el contrari. Hem vist que s'han incrementat les llistes del Servei Català d'Ocupació. A Catalunya ho han fet en 3.474 persones i ara tenim 334.381 catalans que busquen feina i no en troben. Desembre és el tercer mes consecutiu amb increment d'aturats. Per províncies l'atur va pujar a les 4, però ho va fer amb més força a Barcelona i Tarragona i amb menys intensitat a Lleida i Girona. Tot i aquests números vermells, la Txell és una de les catalanes que sí ha trobat ocupació aquest passat mes de desembre. Amb ella ha parlat aquest matí la Sílvia Fernández.
Sí, Carlos, he parlat amb la Txell, una jove de 21 anys que ha trobat feina de cara a la campanya de Nadal com a botiguera a un centre comercial vallesà. No és la primera vegada que s'endinsa en el món laboral i ara per ara fa una valoració positiva de la seva nova aventura.
Ara mateix el seu nombre és més petit a la que estic acostumada a treballar. Sí que és veritat que el tracte entre companyes és molt millor. Hem fet molta pinya al grup. Sí que és veritat que hi ha altres noies també com jo que estan només a campanya de Nadal i en ningú moment ens hem sentit en plan diferents a les fixes.
Si el fet d'organitzar una rutina laboral ja costa de vegades, ella ha de compaginar-la amb els estudis.
Pel matí jo estudio i per la tarda treballo i hi ha dies pues, que no em dóna temps ni per passar per casa, en plan dino al tren. Però crec que si amb 20 anys no fem això, més grans no farem.
I es mostra especialment ambiciosa perquè no vol parar de treballar. Creu que la feina del dia a dia donarà els seus fruits.
En aquesta empresa ara mateix és que se'm quedi una mica més de temps i com a aspiració personal pues, és dedicar-me i trobar alguna feina que realment s'enfoqui a el que estic estudiant, que és disseny de moda, no té aromes i haver d'agafar feines que potser no m'agraden tant, però que per aconseguir més és el que hi ha.
Aquesta treballadora viu la cara positiva de la moneda, però com bé remarcàveu, s'han enregistrat gairebé 4.000 persones aturades més aquest desembre. Això sí, tot i aquest increment, parlem de la menor xifra en aquest mes des del 2007.
Gràcies, Sílvia. Mentrestant, el govern ja ha donat a conèixer el nom dels 18 experts que tenen des d'ara la missió de proposar i dissenyar les mesures pertinents per millorar la qualitat de l'educació i el nivell d'aprenentatge a les escoles catalanes després dels desastrosos resultats obtinguts a les proves PISA. Sorprèn, però, que entre els experts no n'hi ha cap ni un vinculat a entitats que aposten pel bilingüisme als centres educatius o que qüestionin la immersió i els mètodes d'ensenyament que hi ha a les escoles, que és un fracàs. Ana Rosada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe.
El listado de comité de expertos que ha nombrado la Generalitat son, desde luego, expertos en defender la inmersión y el corte nacionalista de la escuela en Cataluña. La Generalitat está buscando personas que reafirmen la línea de trabajo que tiene el sistema educativo catalán desde hace 30 años. En ningún caso se está buscando realmente soluciones, porque si fuera así, se contaría con toda la comunidad educativa y sobre todo con los docentes que están día a día en las clases viendo cómo sus alumnos aprenden cada vez menos.
Lozada pensa que no és un comitè d'experts que pugui tranquil·litzar les famílies que estan preocupades per l'ensenyament que reben els seus fills i alerta que cap dels experts posarà en qüestió la immersió lingüística. Des de l'escola bilingüe lamenten que no se'ls hagi consultat i veuen un comitè expert amb un clar viatge independentista.
Por supuesto, la Generalitat no está interesada ni en estos docentes ni tampoco está interesada en aquellas asociaciones que le lleven la contraria como es la nuestra. Ellos quieren una escuela monolingüe en catalán que trabaje para una Cataluña independiente. Y fuera de eso, lo demás no les interesa. Y el perfil de las personas escogidas va en esa línea.
La comissió d'experts haurà d'emetre un informe abans de l'última setmana de febrer on s'exposin les mesures prioritàries a aplicar al pròxim curs escolar. I t'explico ara que el tancament de la residència de gent gran de Reus ha posat sobre la taula la manca de places a la capital del Baix Camp. Ara l'Ajuntament de Reus i la Generalitat negocien com reformar el centre, però sense fer fora els residents, una possibilitat que es presenta difícil i complicada. Mentrestant, entre familiars i residents creix la preocupació per la incertesa que plana sobre la residència i un possible trasllat a diferents centres d'aquests residents. Ho ha explicat una de les residents, a la Yolanda Canales.
La Paquita Besora fa poc més d'un any que viu a la residència, però està vivint aquest trasllat amb molts nervis. I com ella, molts altres residents. Per què? Per les relacions que ja ha establert amb els altres usuaris i amb els treballadors, per les atencions que reben, pel preu. Són molts motius, assegura, però la Generalitat diu que cal tancar el centre per fer-hi les reformes necessàries. La Paquita diu, però, que moure la gent a diferents residències seria com matar-los.
Se troben que ara tots els que som aquí som com si fossin una família. Perquè quan s'aixequen al dematí, miren, parlen poquet, això sí que ho tenen. S'aixequen, miren, i bueno, estem tots tranquils allà. I ara imagina't que els agafin d'un a un, els vagin posant un aquí i un allà, que seria matar-los, eh? Foren matar-los.
A ella ja li han facilitat un llistat de residències a Reus on poder anar, però cap li convenç. La Paquita assegura que anar a un altre centre suposaria pagar 3.000 euros per tenir les mateixes condicions que aquest equipament públic. I és que actualment disposa d'una habitació amb bany per a ella sola, per exemple. És una qüestió a tenir en compte per la Paquita, que ha viscut alguna mala experiència en una altra residència.
I un dia jo estava allà al lavabo, i entra un home que no sé ni d'on era, que és una de les altres, això, i es posa a afaitar-se allí, jo allí. Dic, això és el més humillant que et pots trobar a la vida. I per això, doncs, jo voldria una habitació amb un lavabo i sola. Si això no puc tenir, doncs no sé què faré.
Per això, Besora i altres usuaris estan lluitant per quedar-se, perquè es pugui fer la reforma sense que hi hagi cap trasllat, encara que sigui provisional. De fet, alguns usuaris i familiars estudien emprendre accions legals i fins i tot fer una tancada al centre, perquè asseguren que diversos arquitectes han certificat i confirmat que l'immoble no té deficiències estructurals, contràriament al que diu l'informe tècnic del Departament de Drets Socials. Per això, exigeixen a la Generalitat un informe tècnic real que justifiqui què cal fer i els motius que obliguen a traslladar els residents i desallotjar l'immoble.
Gràcies, Yolanda. Seguirem, doncs, molt atents al culebrot aquest de la residència de gent gran de Reus, si es pot quedar al seu lloc o si finalment els avis i les àvies han de ser traslladats a un altre centre que, com dèiem, alguns d'ells i d'elles no els hi fa el pes. Xuclar el cap de les gambes fresques no té cap perill per a la salut. Una altra cosa és quan parlem de gambes congelades, provenients, per exemple, del Pacífic o de l'Indi, que contenen sulfats per a la seva conservació. Estem parlant d'un producte que no ha de suposar cap problema, sempre i quan no superpassin els límits permesos. Les alarmes s'han disparat fa unes setmanes arran d'un estudi de la OCU que alertava sobre un abús dels sulfats i d'un programa de televisió en què es parlava d'aquesta problemàtica en general sense especificar la diferència entre gamma fresca i la congelada. Però què hi ha de cert en tot plegat? Doncs darrere en Cope Catalunya i Andorra ens ha visitat el nutricionista Christian Didier, que ha posat llum entre tanta foscor. Sergi Tor, hem d'estar tranquils o preocupats?
Doncs, Carles, tot depèn de la quantitat, com passa amb altres aliments. Un elevat consum pot significar problemes, en especial a les persones que pateixen una al·lèrgia als sulfits, la substància que genera els caps de les gambes i les cues de marisc. El nutricionista Christian Didier confirma darrere en Cope Catalunya i Andorra l'existència d'estudis que alerten de les conseqüències negatives d'un consum elevat de sulfits.
En la quantitat està el secreto, digamos, no? Es verdad que en las cabezas de las gambas se recoge mucho contenido de todo lo que se está alimentando las gambas, ¿no? Este tipo de animales, ¿no? Además que también, por ejemplo, se concentra mucha cantidad de colesterol y de grasa. Entonces, es verdad que la alerta existe y es verdad que nos aconsejan no chupar las gambas y utilizar el jugo de las gambas de manera muy frecuente.
¿Y quina és la quantitat recomanable? No hi ha cap límit, a més, a cada organisme reacciona diferent. L'únic que recomane és no abusar.
También es verdad que cuando una persona pues utiliza las gambas para, ya sea para hacer un caldo o ya sea para hacer un fumet o para chuparlas, no es muy frecuente que lo hagamos y no podría llegar a ser una alarma en ese sentido. Ajá. Pero si de manera semanal tenemos este tipo de alimentos en nuestra menú, sí que lo reduciríamos un poco.
L'informe de l'AUCO estableix una sèrie de recomanacions de molt fàcil aplicació, com és comprovar que el cap, tronc i cua de la gamba o marisc estan units. És una bona senyal que no hi ha cap deteriorament en l'aliment.
I sobre aquest tema volem parlar amb el Miquel Mir, que és patró major de la confraria de Palamós. Miquel, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres,
Hola, molt bona tarda.
Aviam, estem parlant d'aquesta qüestió que porta polèmica aquests dies, de si cal xuclar la gamba, xupar el cap de la gamba, o no cal xupar-la, perquè alguns diuen que hi ha, que pot ser perillós pels sulfits que s'hi posa. D'entrada, Miquel, a la gamba fresca com la de Palamós se li pot xuclar, xupar el cap amb molta tranquil·litat, no?
A la gamba fresca de Palamós se li pot xufar el cap amb tranquil·litat, perquè a Palamós no utilitzem. El sulfit és un conservant. I hi ha dues maneres de conservar-la, o amb el sulfit o amb molt de gel i baixar-li molt la temperatura. I el que utilitzem les barques de Palamós és només surt de l'aigua, ja l'introduïm en uns dipòsits, en unes neveres, amb aigua i gel, perquè li baixi la temperatura el més aviat possible, pròxim als 0 graus. Els 0 graus no els aconsegueixes mai, però pròxim als 0 graus. I el mètode de conservació que utilitzem és aquest, vull dir, no utilitzem cap sulfit nosaltres.
La gamba fresca es pesca, un cop arriba a port cap a la llotja i després ja a restaurants o mercats. Oi? És així, no?
Un cop passa per la subhasta, vull dir, la gamba fresca es pesca i aquí anem a pescar i tornem cada dia. I que com a molt trigaràs 2 hores des d'on t'has recollit la xarxa a port, com a màxim. I a les 2 hores està subhasta, i la subhasta la compra el peixater, la compra el restaurador, i després ja entra la cadena de distribució.
Clar.
Però un cop ha passat, fins que està a subhasta, la gamba de Palamós no té cap sulfit.
El que passa, Miquel, que sovint la gent, i per això és aquesta trucada que fem aquest matí, és que es queda amb el titular, un titular a vegades molt curt, d'un tuit, o sobretot al TikTok, que diu: la OCU alerta que xuclar el cap de gamba i agustins té riscos si hi ha un excés de sulfats. Clar, s'ha d'explicar que la gamba fresca no en té. Vull dir, això en tot cas seria la gamba que ve de llocs llunyans, com pot ser del Pacífic, o l'Índic, que és gamba congelada, no? O què?
Amb aquesta gamba segur que li han posat sulfits. Aquesta gamba segur. O una... És que no només és la gamba i el llagostí, són tots els crustacis, pateixen el mateix. Tenen una oxidació molt ràpida. La manera que no s'oxidin és això, o és o molta fred o sulfits. I la fred també té una durada de consum com a màxim de 3 dies. A partir dels 3 dies la gamba aquella s'anirà oxidant. Si l'has conservat molt bé des d'un primer moment, des de que surt de l'aigua, sí. Però la gamba, el llagostí, la gamba blanca, tot el que sigui crustaci.
Molt bé.
Si hi ha de viatjar més com a fresca, després ja el més probable és que sí que hagin de posar algun tipus de conservant, no sé si sulfits o no.
El que sigui. Hi ha molta diferència entre aquesta gamba que ve del Pacífic o de l'Índic amb la gamba d'aquí, de la costa catalana, de Palamós concretament?
Bueno, amb el gust no té res a veure el gust d'una ni de l'altra. I la que ve del Pacífic o que ve les Maldives,
sí.
Aquesta té una carn més dura. Aquí la carn és més tendra, molt més gustosa. També té menys hores des de que ha sortit de l'aigua.
Mm-hmm. I d'entrada també suposo que el preu, no, Miquel? Hi ha molta diferència entre una gamba fresca i de qualitat que una gamba congelada, que Déu sap quan es va pescar, no?
Home, a l'hora del paladar, que no vol dir que sigui dolenta,
no,
pugui menjar.
El paladar,
el paladar es nota.
Molt bé.
El paladar es nota.
Jo crec que ara la flota d'arrossegament de Palamós heu començat una veda de 2 mesos. És així, no? És una aturada, diguem, biològica, per deixar que els caladors es regenerin naturalment i amb tranquil·litat. No és un benefici per tots, m'imagino, no, Miquel, això?
Vam començar el 1 de gener i estarem fins al 3 de març, que la flota no surt a pescar, la flota d'arrossegament. Mm-hmm. Sí que hi ha a partir del 15 hi haurà peix blau i hi haurà els arts menors, aquests botets petits que van un sol, però l'arrossegament estarà aquests 2 mesos. I és una aturada biològica perquè aquests 2 mesos són els mesos que capturàvem les gambes amb la talla més petita.
Mm-hmm.
I el que fem és no pescar-los aquests 2 mesos perquè quan anem ja sigui més gran. Més gran vol dir més quilos, vol dir més euros.
Per
això estem aturats aquests dos mesos, perquè no es perdi l'espècie.
Molt bé. Què és el que convé? Que no es deixi, de reproduir la gamba de Palamós, que té prestigi nacional i també internacional. Doncs, Miquel Mir, patró major de la confraria Palamós, gràcies per atendre'ns i sobretot recordar a la gent doncs, que pot menjar gamba fresca amb total confiança, perquè no és d'aquesta gamba que aquests dies la notícia ha corregut per les xarxes, en el sentit de que alguna d'elles doncs, alertaven que xuclar aquests caps de la gamba doncs, podia tenir els seus riscos per aquesta injecció de sulfats que no és així. Miquel, moltíssimes gràcies, bona tarda i bon any.
Moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Vint minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Deixem la qüestió de les gambes. Ja heu escoltat, les gambes de Palamós són de primera qualitat, la gamba fresca, i per tant la podeu consumir i xuclar el cap amb tota normalitat i tranquil·litat. Arribarà el moment de la publicitat i després la Mar Puerto t'explicarà si és certa aquesta llegenda de que els sèniors no gasten tant diners com els joves.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Sephora. En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podem dir que la revolució consumista sènior està ja en marxa. Els economistes apunten que els més grans de 65 anys lideraran el 39% de la despesa al 2030. Però a dia d'avui, 3 de gener de 2024, en què gasten els seus diners els sèniors, Mar Puerto?
Doncs encara que sembli que no, Carlos, no hi ha tanta diferència amb els joves. Això ho hem sabut gràcies a un estudi sobre el baròmetre del consumidor sènior, on s'ha radiografiat quines són les prioritats de despesa i de consum d'aquesta generació de 55 anys cap amunt. Un fet del que hem volgut parlar amb el director del Centre d'Investigació a Genomics, Juan Fernández.
Hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas. Es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras áreas, otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Y lo que sí tienen es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
A més, cal destacar que els hàbits de consum i activitats d'aquestes persones no són el mateix per una persona de 75 a 80 anys que per una persona de 55 a 60. Els viatges i el turisme, però, són un dels capítols principals del consum d'aquesta generació.
7 de cada 10 de personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro lo que nos dicen los seniors es en un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no?
Una dada reveladora que canvia l'estereotip de la gent gran i que demostra que són molt més inquiets i tenen molta més vitalitat ara que no pas anys enrere. Un rejoveniment que, segons Fernández, es mantindrà també així en un futur i que fins i tot millorarà pels avenços mèdics i tecnològics.
I atenció a aquesta dada, gairebé la meitat dels alumnes de les comarques de Barcelona han consumit pornografia abans dels 12 anys. Són els resultats de l'enquesta d'hàbits de consum de la Diputació, que també alerta que el 57% dels estudiants de quart d'ESO d'aquesta província han vist pornografia. Un 72% dels nois ha tingut accés al porno i un 39% ho han fet les noies. Sergi Pedro, què més cal destacar d'aquest informe?
L'estudi també destaca que aquests nois i noies consumeixen pornografia per primer cop des de molt joves. Gairebé un 15% dels alumnes ha visualitzat aquest contingut per primer cop amb 10 anys o menys, mentre que un 33,5% ha tingut el primer accés a la pornografia entre la franja d'11 i 12 anys. El tècnic de Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Lluís Camrubí, alerta que és una edat molt precoç.
Per tant, sí, hi ha un consum molt primerenc amb unes edats molt elevants i, per tant, doncs, sí, és un quelcom que caldrà abordar.
Pel que fa a la porta d'accés a la pornografia, es poden trobar lleugeres diferències entre els dos sexes, encara que el patró és similar. La forma d'accedir a aquest contingut és força diversa, tal com explica Lluís Camrubí.
Com hi accedeixen? Aquí és l'altra qüestió. Un 40% són les nostres dades i accedeix perquè una mica els hi ha passat, per tant, és quelcom que entre el grup d'iguals es comparteix. Un terç perquè ho busca, per tant, una satisfacció i una curiositat no resolta, i un 15% aproximadament hi accedeix accidentalment.
Aquestes dades reflecteixen la gran quantitat de joves amb una edat tan primerenca que consumeixen pornografia, el que ha de ser un toc d'atenció, tal com exposa Lluís Camrubí.
Certament és un motiu de preocupació i reflexió. Hem d'estar en un punt intermig entre la complacència i no fer res i l'alarmisme, i per tant doncs és un toc d'atenció.
Pel que fa al consum de pornografia, d'entre els que l'han visualitzat almenys una vegada, un 25,2% dels nois reconeix que fan un consum habitual, mentre que en el cas de les noies només un 7,5% diuen que ho visualitzen regularment.
I aquest dimecres a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant què és la ioga facial i quins beneficis té per a la salut dels practicants. Es tracta d'una nova tècnica que serveix, segons els experts, per relaxar i descarregar tota la musculatura craniofacial i promet també reduir un efecte, un lifting, amb resultats comparables, per exemple, a la medicina estètica. I de tot això ens ha parlat l'Anna Llordés, que és una mestra en aquesta pràctica i que l'ha escoltat arrere en COPE Catalunya i Andorra, el Sílvia Fernández.
L'Anna Llordés és professora de ioga facial i hem pogut aprendre més sobre una modalitat cada dia més popular gràcies a les seves nocions avançades.
El rostre queda a vegades oblidat i és un conjunt de tècniques, d'exercicis, d'automassatges, que el que fa és prendre consciència, no?, de la musculatura de la cara, relaxar, alliberar tensions i també doncs revitalitzar els teixits. Seria aquesta unió cos-ment, hi ha la respiració involucrada, ens fem conscients de la respiració.
Efectivament, tal com indica el seu nom, el ioga facial exercita el rostre, però també ho fa amb altres parts del cos.
El rostre és on es veuen més els resultats, però la pràctica en si és el cap, el coll, l'esquena, el tronc, és molt important, si treballem tot la que seria doncs el tronc superior.
Però compte, perquè és poc recomanable fer exercicis sense saber exactament com funciona aquesta pràctica. Realment pot ser molt contraproduent.
Tu primer has d'aprendre la tècnica i també la seqüència. O sigui, ara està de moda el ioga facial, i llavors a les xarxes socials pots veure doncs un exercici per aquí, un massatge per allà, coses sueltes, no? El seu seria practicar doncs una seqüència, no?, amb un disseny, amb un ordre, i això doncs ho has de fer acompanyat. Si es fa incorrectament podries doncs estar accelerant l'envelliment en lloc de revertir-lo, no?, que és una mica un dels beneficis del ioga facial.
Qualsevol activitat que redueixi la tensió sempre serà un encert, i l'any nou és un gran moment per trobar noves aficions.
L'Ada Cosidó és una alumna d'aquestes classes de ioga facial que acabem de parlar ara mateix. Ada, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Havíem explicat als nostres oients quan i per què t'hi vas apuntar amb aquestes classes de ioga facial.
Mira, va ser una mica per casualitat. Jo un dia anant amb cotxe vaig sentir la ràdio a l'Anna que xerrava del seu nou projecte i m'ha cridat l'atenció i la vaig buscar i mira, va ser Va ser una mica casual, d'un dia per l'altre, interessar-me per una cosa que desconeixia totalment.
I escolta una cosa, quins exercicis són això del ioga facial? Són uns exercicis ràpids, senzills, pels que ho practiqueu?
Mira, la cosa és que jo sóc una dona atrafegada, autònoma, tres fills, em costa una mica organitzar el dia a dia, i l'Anna realment ens ho ha posat molt fàcil, perquè ens dona una rutina, bueno, no sé a cada cas concret, segurament que s'adapta a cada circumstància, però en el meu cas hi ha una rutina molt ràpida, és de 7 minuts al dia, que els pots fer en el moment que tu et convingui, a l'estona que et vagi bé. I són exercicis, doncs això, focalitzats a la cara, no? Molt concrets, de zones concretes. I jo realment els faig no per una qüestió estètica, sinó per una qüestió de salut, no? De poder dedicar aquesta estoneta a mi, a fer una mica de ioga, a respirar, a estar amb tu mateix, a sentir-te bé, a reconèixer-te a tu mateix. Unes estones que les dediques a un, mateix.
Quants cops al dia ho practiques o s'ha de practicar, que recomanen, Ada?
La veritat és que jo no en sé gaire de ioga facial, no sóc experta, això potser us ho diria millor ella, però amb un cop al dia, quan a mi em va fer la rutina, em va recomanar un cop al dia n'hi havia prou. I si hi havia algun dia que no pots, tampoc passa res, tampoc has de ser molt estricte, no? Però sí que has de ser constant.
I tu, en el teu cas, quan ho practiques? A la tarda, a la nit? Hi ha alguna hora més indicada o no? O quan et ve?
Mira, jo intento fer-ho al matí. I juntament ho faig també amb una rutina de cremes i que sigui engegar el dia ja amb un estat, amb una disposició, amb una manera d'estar, no? Ja molt, molt concreta, i m'agrada fer-ho al matí a mi.
I tu, des que ho practiques, quin canvi has notat? Quan vas començar a notar els canvis en la teua cara, Ada?
Mira, la qüestió és això que us deia, no? Jo no ho faig per una qüestió estètica, perquè trobo que l'arruga és una cosa bonica i saludable, no?, envellir. Però sí que el tema de dedicar l'estona a un mateix li dona com molta importància, i sí que la rutina d'aquests dies, no? Hi ha un canvi, hi ha una zona de la cara que tu potser tenies més encarcarada. A mi sempre m'ha agradat cuidar el cos a nivell de salut, no? Caminar... doncs hi ha zones de la cara que no els hi donem gaire importància, que potser estan encarcarades o hi ha un múscul molt tens. I tot això no en som gaire conscients. En canvi, si tenim mal a l'esquena, sí que tenim molt de consciència, no? I de seguida hi posem remei. Home, tinc mal a les cames, potser haig de fer una mica d'exercici, o m'agradaria tenir bíceps. I la gent sí que dona molta importància a la cura corporal, però la cara la tenim com molt oblidada, no? I és una manera de dir, home, doncs potser els pòmuls sí que els tinc molt rígids, podem donar-li una mica d'elasticitat. I tot això, aquests canvis sí que s'han anat notant, no? De desencaixar zones, o la mandíbula, jo li poso molta força a les nits, em feia mal fins i tot. Doncs aquesta rutina m'ha permès, doncs, ostres, ja no em fa mal la geniva, ja no tinc aquest dolor de quan em llevava, perquè la relaxo, no? Li poso atenció, li dedico una estona, la mimo, la cuido, i això, doncs, és interessant.
I escolta, ni sense botox ni cremes rares, no?
Sense botox ni cremes rares. Home, jo vaig veure, quan vaig conèixer l'Anna, que em va ensenyar fotografies dels seus canvis, bueno, és realment molt sorprenent, no?, que la pell es pot treballar igual que pots treballar això, no?, doncs un bíceps o... És interessant.
Sí. I escolta, et dona cara amb menys tensió, poder, menys rígida, no?, és el que...
Pues... És el que et deia, més naturalitat... inconscientment en el cos i posem molta atenció, doncs això també determina, no?, la nostra cara, la tensió que tenim a les espatlles, al coll, a la cara, i el fet de relaxar-la, doncs, li dona com una mirada més lúcida, més transparent, més natural.
I escolta, i això suposa que no té cap edat per practicar-ho, ni més joves ni més grans, no? Però suposo, no?
Jo m'imagino que no. Mira, jo tinc 46 i encantada de fer-ho.
Clar.
I molt agraïda a l'Anna de tot el que m'ha ensenyat, i animo a la gent
a practicar, doncs, això de la ioga facial. Perquè escolta una cosa, Anna, si deixes de fer això de la ioga facial, passa alguna cosa o no? O és una cosa que has deixat mantenir, podríem dir, de per vida, aquests exercicis que tu fas als matins?
Home, jo això crec que... Jo això t'ho diria millor l'Anna, però m'imagino que com tot, no?
Bueno, quan tens una rutina... Tu què t'has pensat fer? Continuar-ho, no?
Jo, de moment, aquí estic, continuant-ho amb molta alegria i molta disposició. I, mira, com que és tan poca estona al dia, ja et dic, si són 7 minuts, i si en puc fer 3, doncs m'imagino que també són positius.
Sí, evidentment que
però,
sí.
Però això, com ens cuidem l'esquena, que ningú d'un dia per l'altre diu, doncs ara començaré a agafar els paquets amb molt de pes malament perquè em faci mal l'esquena, no? No, quan has après a fer-ho d'una manera, ja és una rutina que et porta, no?, sola, a col·locar l'esquena d'una manera o a col·locar... a seure d'una manera, doncs jo m'imagino que és una cosa semblant. Un cop ho has après, costa una mica de deixar.
Ja ho fas per sempre més. És una rutina més, com tu deies. Doncs molt bé, Ada Cosidó, alumna d'aquestes classes de ioga facial, amb la teua forma de parlar i la teva alegria, ja denotes que la cosa funciona bé, eh? Enhorabona, gràcies, i molt bon any per estar amb nosaltres, eh?
A vosaltres, molt bon any a tothom.
Recte final del migdia Copet, explico que la Guàrdia Civil i la Gendarmeria francesa han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna, marihuana i cannabis. Han estat detingudes 22 persones al Maresme, la Selva, Bordeus i Toulouse. El portaveu de la Guàrdia Civil a Catalunya, Francisco Botana, destaca el modus operandi del grup criminal a través, atenció, de l'aplicació Telegram.
Estas personas básicamente recibían encargos a través de esta aplicación de mensajería y enviaban esa droga, ese encargo, a la zona de Francia, fundamentalmente Toulouse y Burdeos. El líder de la organización ha sido detenido en Massanet de la Selva, aquí en la provincia de Girona.
La organització venia la droga a través de l'aplicació, realitzava els enviaments a través dels serveis de paqueteria postal i rebia els pagaments en criptomonedes. Els dos cossos policials, de manera simultània, van dur a terme 22 escorcolls, de 8 a França, 4 a Catalunya, s'hi van decomissar 178.000 euros i s'han bloquejat 70.000 euros en diferents comptes bancaris. I en aquesta recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra ens acompanya l'Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda a tothom.
Amb ell fem un avançament dels continguts d'Esports Cope que arribaran, com sempre, a les 3 i 5 minuts. Amb què avui? Més Lliga,
doncs,
no?
Doncs mira, amb Lliga, però sobretot amb Barça, perquè acaba de parlar Ferrer Xavi Hernández, el tècnic del Futbol Club Barcelona. Primera roda de premsa d'aquest 2024. Ho fa la prèvia de jugar a Les Palmes en el primer partit del conjunt blaugrana. Pentinat tota l'actualitat, des de l'esbroncada, que ha de servir com a revulsiu al descans del partit davant l'Almeria, Vitor Roque, que no està inscrit, però sí estarà a la llista per jugar demà davant el conjunt canari, també com està Pedri Torroque, que no està inscrit, però sí estarà a la llista per jugar demà davant el conjunt canari, també com està Pedri de la lesió, també Íñigo Martínez, que no arriba, i del que entén ell que ha de ser aquest Barça la segona part de la temporada. Diu que amb l'equip que té, de moment no sap si podrà incorporar alguns futbolistes, però amb l'equip que té, amb els jugadors que té, és capaç de guanyar títols, perquè aquesta plantilla, diu Xavi, que ja ho va demostrar la temporada passada. Repassarem el discurs del tècnic del Futbol Club Barcelona, també de l'entrenador de Les Palmes, ex del Barça, García Pimienta, i sentirem a Pedri, que ha parlat amb l'streamer, influencer, Ibai Llanos, multidisciplinar, aquest personatge, a les últimes hores. Ja a la segona part del programa tenim partides avui a Montilivi, Girona Atlètic de Madrid. Veurem si el Girona acaba com a campió d'hivern la primera volta, tot i que no depèn de si mateix. Estarem a Girona per parlar amb l'afició del Girona, a veure com està vivint les hores prèvies a aquest gran enfrontament. No hi ha entrades des de fa setmanes, i sobretot com estan vivint la gran primera part de la temporada que ha fet l'equip.
Molt bé, gràcies, Albert. Com cada dia no em perdré els continguts i l'Esports Cope. Tres i siguen punt, eh?
No, sí, falteu, senyor, fins no falteu, les 4. No faltis.
No falteu a la cita.
Que vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí, però continua l'actualitat. Com sempre, Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.